Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Malgrat la parada forçosa per la crisi del coronavirus, nosaltres ens mantenim amb ganes de tornar a fer aquest programa i no volem acabar la temporada sense poder estar en aquest programa amb els nostres oients. Avui, com és lògic, ens toca parlar de l'escola en temps de confinament.
El confinament ens va obligar a adoptar de forma improvisada l'educació virtual. Ara cal analitzar quin impacte ha tingut això en els alumnes per assegurar que l'educació en temps del Covid no deixa ningú enrere. Malgrat que el coronavirus és menys malèvol amb els infants, són ells els que han patit gran part de les seves conseqüències, tancats a casa i sense poder anar a l'escola. Molts d'ells conviuen també amb l'angoixa que aquells que els cuiden han perdut la feina. L'escola iguala, i quan no hi ha escola, com passa l'estiu, les diferències en les possibilitats d'aprenentatge entre alumnes de llars més o menys, els recursos augmenten. Són moltes les opinions que han sorgit entorn al treball dels mestres, en algunes ocasions, fins i tot, dubtant si aquest ha estat prou eficient per ajudar els alumnes a fer activitats no presencials i a les famílies. També hi ha hagut moltes queixes per part dels mestres pel que se'ls exigia des de l'administració, sense donar unes pautes clares. Després del confinament hi ha hagut l'obertura de les escoles, però amb unes exigències que no sabem fins a quin punt eren necessàries ni tampoc si ha estat positiu tant per als mestres com per als alumnes i per a les famílies. I ara es presenta el dubte de com s'obriran els centres educatius el mes de setembre. Cada dos per tres surten directrius, algunes vegades contradictòries. Hi ha una desorientació en la gestió de la desescalada i això provoca molt desencís i angoixes tant a les famílies com als professionals de l'educació.
De tot això en parlarem avui amb Jordi Valero, director de l'Escola Antoni Vilanova d'aquí de Cap Falset, amb Magda Blasco, directora de l'Institut Priorat, amb Judit Vall, directora de l'ESER Montsant Serra de Prades i de l'Escola Garbí de Poboleda. Donat que per qüestions de seguretat només poden haver-hi tres persones a l'estudi, farem el programa amb en Jordi Valero aquí amb nosaltres a l'estudi i la Magda i la Judit, que les tenim en els telèfons. Bon dia a tots tres. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Bon dia, Magda.
Hola, bon dia.
I bon dia, Judit.
Bon dia a tothom.
Bé, per començar, a veure, com ens podríeu explicar una mica com us heu organitzat durant aquest temps de confinament per atendre els alumnes i a les famílies? Per exemple, vols començar a tu, Jordi?
Bé, doncs, mira, d'entrada ens vam organitzar a correcuita. Aquesta seria la primera, perquè, de fet, el tancament de les escoles, jo personalment el vaig conèixer pujant la teixeta el dijous al matí per la ràdio que anaven dient que segurament, i eren les 11 del matí, pujava d'una reunió, segurament l'endemà es tancarien les escoles. Quan vam arribar al migdia, a la pausa del migdia ja teníem la confirmació oficial, vam fer un claustre improvisat aquell dijous mateix i aquella tarda vam marxar amb la perspectiva de tenir 15 dies de tancament. Per tant, això, bé, vam, de fet, com si haguéssim comès un delicte, vam pràcticament fugir corrents, però no, era allò, una situació que ens caia al damunt i que no hi estàvem preparats. A partir d'aquí, doncs això, vam haver de reaccionar, vam haver d'anar-nos dotant d'instruments que ningú havia previst que havíem de fer servir. És a dir, feia molt de temps que teníem ordinadors a les aules, però tenien un paper en la vida del centre i en el procés d'aprenentatge. Mai havíem pensat que seria l'única eina o l'únic instrument de vinculació, no? Per tant, a partir d'aquí, doncs això, vam haver de fer tot el que no teníem fet des de fora de l'escola, sense tenir les dades, l'accés a l'arxiu administratiu, etc. I ens vàrem organitzar, doncs, bàsicament per donar una resposta immediata, que va ser l'acompanyament a les famílies en videoconferències a partir de tercer de primària i fins, bueno, tots els cursos de l'escola vam obrir uns canals de Telegram per tenir-nos a tots vinculats. Això en un primer moment. I després ja vam començar, quan es va anar veient que no eren 15 dies, sinó que eren com a mínim fins després de Setmana Santa, però després tampoc era d'aquest tancament parcial, sinó que ja pràcticament s'allargava fins a final de curs, que vàrem dotar-nos també de, d'instruments d'intervenció pedagògica o, diguem-ne, lectiva. Això és el que vam fer.
I vau poder arribar a tots els alumnes i a totes les famílies amb aquests...
Sí, clar, aquesta era la qüestió. És a dir, els nostres alumnes, per això que dèiem, en el funcionament ordinari teníem una adreça de cada alumne a partir de quart de primària, tenia una adreça de correu electrònic, d'un correu d'un domini de l'escola, que això, amb coneixement de la família, doncs, bueno, facilitava doncs, poder fer algun tipus de tasca o de contacte. De tercer cap avall no hi era, aquest correu no estava creat, vull dir, vam haver-ho de crear, vam haver-ho de comunicar a les famílies, vam haver-ho de dir. Tot això bueno, es va haver de fer amb un termini, amb unes condicions, sobretot, allò, complexes. Però veja, penso que ens n'hem sortit, que hem donat resposta, no al 100% feliç, com mai s'aconsegueix en una situació que no controles, però des del departament també es va impulsar distribuir dispositius a aquelles famílies que no en disposaven, de connectivitat i dispositius. Des de l'escola també hem ampliat aquesta dotació a aquelles famílies que tenien allò maquinari al límit de l'ús i, per tant, amb la col·laboració de l'Ajuntament hem facilitat equips i material escolar també, perquè hi havia alumnes que no disposaven doncs, d'una cosa tan bàsica com fulls o estris d'escriptura adequats. Per tant, això és el que hem estat fent, intentant que tothom quedés vinculat.
I vosaltres, Magda, l'Institut, com ho vau iniciar tot
bueno, aquest? Bueno, al principi també va ser una miqueta caòtic, perquè, bueno, estàs tranquil·lament en l'institut, estàs tranquil·lament donant classe, i ja els crios, que per això tenen una facilitat tremenda per enterar-se abans que tu de tot, pues van començar a dir que s'havia sentit, que s'anul·laria l'escola, que no n'hi hauria classe, i això que dius, no pot ser, a mi no m'ha informat ningú de res, i jo no, l'heu sentit malament, no passa això, hasta que se m'ha adonat que sí, que estava sortint per les mitjans de comunicació, i clar, se vam quedar pues, una miqueta a quadres, perquè a més les primeres informacions era de dir no, avui acabeu el dia, que era dijous, a les 3:45, que és quan acaben les classes, cadascú per casa seua, però la primera idea, la primera notícia que tinguérem és que l'equip directiu, com a mínim, i els professors al dia següent, podien tornar al centre sense cap problema. Total, que jo me vaig despedir dels nens, va ser que van agafar la majoria tot el material, però els profes van quedar que al dia següent pues, faríem una espècie de claustre extraordinari per ja començar a parlar de com serien estos quants dies que en principi teníem que estar confinats. Clar, per sorpresa nostra, quan vam arribar a casa vam rebre ja altres directrius d'educació dient que de tornar a l'institut res, confinats, que no podia tornar ningú a l'institut. Aleshores, clar, van ser moments de pues, una miqueta d'histèria col·lectiva, de dir, ostres, tenim tot el material allí, tenim els mòbils que tenim de contacte dels pares allí, hem d'intentar comunicar-nos d'alguna forma, però bueno, nosaltres tenim l'avantatge que funcionem a través d'un mail corporatiu que se diu iEduca, és la forma que tenim ja des de fa uns quants anys de comunicar-nos amb els pares, con lo qual sempre hem tingut una relació bastant fluida, clar, n'hi ha alguns pares que se connectaven molt i que tenien molt de contacte. Havien altres pares i continuen havent pares pues que lo de l'IEDUCA lo tenen, pues bueno, lo tenen, punto, però no el fan servir molt. I, bueno, a través d'aquest sistema i també gràcies a la gran tasca que van fer els tutors, que des de luego n'hi ha que agrair com a mínim públicament a la tasca que han fet fenomenal per el contacte continu que han tingut amb les famílies, perquè ha sigut, bueno, pues l'enllaç entre el que és l'administració, el que és la direcció del centre i el que són els nens. Entonces, bueno, han fet, des de luego, una tasca impagable, la veritat. O sigui, que jo ja els he agraït a través del WhatsApp de claustre que tenim, però públicament també els vull agrair. Uh-huh. I respecte a lo que deies de si teníem alguna família despenjada a nivell d'informació, jo crec que no. Però el que també me preocupava era donar-les una sobreinformació, que és el que a vegades passa. Yeah. Si ja, a través de la premsa i demás, ja se les dona tantíssima informació, solo faltava jo, a través del mail, cada dia, machacant-los. Entonces, he intentat racionar molt tota la informació que les arribava i no donar-la fins que no hi haguera una confirmació clara. ¿Vale? Perquè des d'ensenyament a vegades pues, bueno, te donaven instruccions una miqueta contradictòries o se tenien que complementar con una altra i això hauria sigut també un lío pels pares, con lo qual pues, bueno, hem controlat una miqueta la informació també.
I vosaltres, Judit, a nivell de zona escolar, que potser és com una mica més complicat el ser escoles així separades, com ho vau organitzar?
Bé, nosaltres, en primer moment, jo comparteixo amb els companys doncs aquest moment, no, d'una miqueta d'histèria, de dir, ostres, tanquen escoles, què fem? No? Per exemple, en el meu cas, jo a l'escola estàvem jo i la mestra d'anglès, només eren dues mestres, havíem d'organitzar-ho tot, havíem de preparar tasques pels nens, perquè, clar, vam rebre al migdia l'ordre de que tancàvem escoles i els nens ho tornaven en 15 dies. Jo, per l'experiència que tinc com a directora, sé que una escola no es tanca mai. O sigui, Inspecció Educativa sempre diu que un centre no es tanca mai. I el fet de que rebre un document oficial del departament dient tanquem escoles, jo ja em vaig sospitar que era una cosa doncs, grossa, no? Que estava passant alguna cosa molt greu, perquè el plantejament de tancar centres d'aquesta manera doncs, repercutia que la situació seria complicada. Llavors el que se'ns va acudir va ser donar un llibre a cada nen. Vull dir, en cap moment, comparteixo no, amb el Jordi el tema aquest que té ell de digital, de que nosaltres en cap moment vam pensar donar ordinadors als nens, no? Vam pensar donar llibres perquè poguessin llegir a casa, no? La mentalitat que tenim, no?, de potenciar la lectura i el foment, no?, de l'hàbit lector dels nens. Llavors, bueno, a partir d'aquí ens vam anar organitzant cada escola una mica com va poder. Cada escola, Prades, Ulldemolins i Poboleda, que és la nostra ZER, doncs cadascú té una miqueta el seu canal. Hi ha escoles que tenen grup de WhatsApp amb els pares. Nosaltres tenim Telegram. Una altra, doncs, fa servir més el correu electrònic. Bé, hem fet servir diferents canals de comunicació, la pàgina web, per intentar arribar doncs, a tothom. Crec que ho hem aconseguit, que hem contactat amb totes les famílies. I bé, doncs aquests dies, doncs a través de videotrucades, missatges de WhatsApp, enviar reptes a través, per exemple, del Classroom, diferents entorns virtuals, doncs bé, hem intentat fer aquest seguiment, no?, i intentar que les famílies continuessin aquest treball des de casa, que és complicat, perquè entenem que les famílies, clar, no tothom té els recursos, no tothom té les estratègies, i necessitaven molt d'acompanyament. A nivell de claustre, jo el que vaig veure és molta preocupació i molta incertesa, perquè, clar, nosaltres no havíem fet mai servir tant a les eines digitals, no? I haver de fer claustres a nivell de ZER amb escoles diferents, amb realitats diferents, que tampoc no sabíem ben bé quines instruccions teníem. Molta incertesa. La veritat és que ho vam viure amb bastanta preocupació.
I més enllà d'aquesta resposta immediata, no?, que vam haver de tindre tots els centres, quina altra dificultat creieu que és la que, bueno, la que ens hem trobat, no?, amb la gestió d'aquest temps d'escoles tancades? Si vols començar tu ara, Magda.
Bueno, evidentemente, un dels temes que més ens preocupava era que, primer de tot, que arribara a tots els nens i a totes les famílies exactament el mateix. És a dir, que no se trobàrem, sobretot quan se va adonar que la situació anava per llarg, que ningú se despenjara, ¿vale? Perquè no és el mateix estar 15 dies pues sense poder treballar per X motiu a adonar-te que no estem parlant de 15 dies, sinó que estem parlant com a mínim d'un mes, d'acord? Per tant, aquesta era una preocupació. Després, clar, altra preocupació era ficar-nos tots d'acord, que això a vegades també costa molt entre els profes, per veure què era el que teníem que fer a partir d'ara. N'hi havia gent que estava molt, molt, molt centrada en el currículum, que no tenien que perdre classes, que se'l tenia que continuar donant matèria. Altres, en canvi, que pensaven pues, que no era el moment tampoc per a continuar donant matèria, sinó que era el moment de parar i replantejar-nos exactament què és el que necessitaven els nens i què és el que volíem fer. Vale, això també va ser un tema que vam treballar i que vam comentar bastant, d'acord? Després, un altre aspecte que també ens va preocupar molt era com se tenen anímicament els nens, és a dir, com vivien aquesta situació, perquè els adolescents semblen, per ells, a vegades molt adults, però alguns són molt nens. Aleshores, és una situació que no s'havia viscut i ens preocupava la reacció que pogueren tindre, de que no se trobaren abandonats, que no se trobaren sols, que no volgueren tancar-se a l'habitació i no fer res, sinó intentar, bueno, fer-les arribar la idea que nosaltres els acompanyàvem i que estàvem amb ells. I això, per mi, sí que ha sigut una preocupació, ¿vale? El fet de, bueno, d'estar amb ells, de que sapiguen que els professors no estem únicament per a donar temari, sinó que si necessitaven parlar, si necessitaven desfogar-se, jo què sé, que estàvem acompanyant-los, com sempre.
I vosaltres, Jordi, des de l'Escola de Falset, les dificultats que ressalteu?
Bé, no, una mica són comunes, les que expressava la Magda. També teníem aquesta preocupació de que tothom pogués connectar-se, és a dir, que no quedés ningú despenjat, i per tant això era un element bàsic de fer, una actuació que des del departament es feia, però anava fent més a poc del que nosaltres desitjàvem. Però bé, suposo que això, la logística de fer-ho a tot el territori, doncs, ho entorpia, sí. I de l'altra, també definir què havíem de fer, no? Quina era la resposta. De seguida vam arribar a la conclusió primera de l'acompanyament, és a dir, no sabíem quant de temps havíem d'estar tancats, però el que sí sabíem és que era una situació complicada de viure, d'entendre, de passar cadascú aïllat i separat dels demés, no? Per tant, aquesta primera resposta d'acompanyament i de posar-nos en contacte al màxim amb els alumnes va ser prioritària. I després continuar l'acció de l'escola, és a dir, de l'aprenentatge, de fer que ells tinguessin propostes, activitats que els permetessin aprendre, però també, sobretot, omplir un temps molt que no hi havia estímuls o no hi havia o que el context era bastant fosc i bastant negatiu, no? La percepció d'aquell del primer confinament, tothom tancat, aïllat, i llavors trencar això, és a dir, intentar doncs introduir a cada domicili propostes, a cada alumne feines o activitats que poguessin doncs portar-les endavant de manera autònoma, que això no sempre és fàcil, sobretot quan no hi ha una estructura prèvia d'haver-ho preparat i d'haver-ho programat. És a dir, també aquest aprenentatge de funcionar amb uns altres paràmetres, nosaltres mateixos, l'equip de mestres, que com abans ha dit la Judit i la Magda, tothom ha treballat molt i d'una manera novedosa, és a dir, ha fet l'esforç d'adaptar-se a una situació en la que no hi havia un manual d'instruccions, que no estava escrit enlloc i tampoc el podies trobar a la xarxa. Estàvem allò, en una situació que havíem d'inventar. Tothom hi ha posat molt de la seva part i hem après a fer videoconferències, hem après a gestionar l'escola, fent els cicles regularment i fent trobades de claustre, i així hem anat fent aquest temps. I ara obrim una nova etapa que no sabem encara, també és incerta, no sabem, encara no està massa ben definida, amb una obertura immediata en aquests moments i sobretot amb una perspectiva del curs vinent que s'ha d'acabar de dibuixar.
I per exemple, els alumnes que teniu aquí a l'escola, tots tenen ordinador a casa?
En aquests moments
s'ha hagut d'ajudar-los?
Taulet, no tots tenien ordinador. Hi havia un sector que no en tenia i que a més no tenia ni connectivitat, és a dir, no tenia accés a la xarxa wifi. Vull dir, si es connectaven amb el telèfon mòbil, que això sí que era un dispositiu que pràcticament totes les famílies disposaven, havien de fer-ho, doncs, això, amb despesa de dades, vull dir, consumint dades que no sempre es podia... No tothom en podia disposar. Aquest és un tema que es va resoldre des del departament amb recursos de les pròpies escoles, és a dir, nosaltres vàrem lliurar a un equip que anava recollint dispositius a les escoles, lliurar els dispositius pels nostres propis alumnes, però, esclar, la distribució es va fer centralitzada perquè s'havia de posar el dispositiu de connectivitat, és a dir, nosaltres posàvem l'ordinador o la tauleta, però llavors Telefònica col·locava una connexió wifi que només servia per aquell aparell, etcètera. Hi havia una intervenció tècnica que això va fer que s'endarrerís i que en algun cas no arribés, nosaltres en tenim dos casos, que no arribés a aquests dispositius de connectivitat a les famílies perquè Això, un altre, bueno, això que deia la Magda, de que vam marxar pensant que encara ens quedaria un dia per fer coses, doncs no va ser així. Clar, no teníem actualitzades algunes adreces, hi havia canvis de domicili que nosaltres vam passar en els proveïdors aquests que van fer la distribució, que no corresponien al domicili on estaven, amb la qual cosa, això, pràcticament el 99,9% sí, però ja et dic, no tothom, perquè després vam complementar aquesta primera tramesa amb una altra que vam fer nosaltres, bueno, que va fer l'Ajuntament, els vigilants municipals van fer una segona tramesa de dispositius i de material, que ja us he dit abans.
Judit, ara que parlàvem de connectivitat, em pregunto si a Poboleda, Ulldemolins, no, que són municipis del vell mig del Priorat, com ha anat el tema de la connectivitat i la qualitat de xarxa?
Bé, nosaltres, pel que fa a connectivitat, ha estat bastant complicat, perquè tot i que, per exemple, a l'escola de Poboleda tots els alumnes tenien dispositius, no? I hem tingut la gran sort, no?, de que potser aquesta mancança digital els alumnes no l'han tingut, però sí que intentava fer videotrucades i es tallaven, o els pares, no?, en sec desapareixien. Vull dir, clar, ha sigut complicat, no ha sigut una comunicació fluida. Ja potser tenen una connectivitat, no?, els nens de Reus, els nens de Tarragona, d'un altre lloc. Sí. Llavors, clar, això també de vegades fa que els nens descansin, no?, ara s'ha penjat, ara torna a entrar, les reunions amb els mestres, doncs, alguns no se sentien, els senties tallats. Clar, això també, no?, jo la demanda que feia el departament és de poder cobrir, no?, tots aquests alumnes que no tenien els recursos, però, a més, una millora del que és la xarxa, perquè sense una bona xarxa de qualitat, per molt bon ordinador que tinguis, si no tens una bona xarxa, no et serveix de res. Llavors, doncs, una miqueta, doncs, això. Jo també voldria fer referència, perquè nosaltres ens hem trobat que algunes famílies tenen, doncs, els seus principis són de, doncs, evitar al màxim el tema digital, no?, que és totalment respectable i cadascú educa, no?, els seus fills segons els seus principis. Però, clar, ens trobem que davant d'una situació en què tot ho enviem via digital, les famílies diuen que tot és excessiu, però és que, clar, és l'única manera que nosaltres teníem de contactar. Llavors també ens hem trobat algunes famílies que deien no, és que nosaltres no volem que el nen estigui tot el dia davant de l'ordinador, no?, perquè creiem, doncs, que no és adequat. Llavors, clar, també hem hagut, no, de veure aquesta visió, no?, d'algunes famílies que preferien algun altre tipus d'activitat, però, clar, com els hi dones accés a distància? Per tant, també és un tema, doncs, important a debatre, no? És excessiu el treball que hem fet ara a nivell digital? Es pot fer d'una altra manera? És un tema complicat.
A part d'aquest tema de la qüestió digital, la resposta en general de les famílies, si un cas comença tu ara, Judit, que ja estaves...
Sí.
Veure mica com han respost, no? Si hi ha hagut una exigència, si han entès la situació, com ho veieu?
En general, nosaltres, analitzant-ho escola per escola i a nivell de ZER en general, estem molt contents amb les famílies, perquè realment s'han mostrat, doncs, molt comprensius, han entès que hem estat treballant moltíssimes hores, que hem fet tot el que hem pogut i realment molt bé, vull dir, molt bé. Estem, tot l'equip de mestres estem molt contents. Sí que sempre, no?, hi ha alguna família potser que queda, doncs, una mica més despenjada perquè potser treballa més hores i no hi pots fer més aquest contacte, però bé, la resposta en general ha sigut molt bona.
I vosaltres, Magda, a l'institut?
A veure, hem tingut una miqueta de tot, perquè s'hem trobat en famílies que igual trucaven al tutor dient «Hombre, pues els podíeu donar una miqueta més de feina?». I s'hem trobat, en canvi, en altres que trucaven al tutor per a dir «Ostres, és que els esteu fregint a feina». Però, bueno, això és lo típic. És a dir, sempre n'hi ha alguns que consideren que s'envien molts deures, ficat entre cometes, perquè no són deures. I altres, en canvi, pues, que demanen més. A veure, nosaltres vam considerar que en una situació també de confinament era important que els nens tingueren unes tasques i que tingueren un determinat horari, sobretot quan se va allargar. No un horari per a reproduir l'horari de l'institut, que això hauria sigut una bogeria, però sí que sapigueren que durant el dia, quan vulgueren o quan pogueren, tenien que fer, pues, una sèrie de tasques. I així que també el fet d'estar confinats fora una miqueta més light, és a dir, un nen de 14-15 anys sense tindre res que fer durant X dies és per a, bueno, per a que se penge d'un arbre, la veritat, o que els pares acaben llançant-lo per el balcó del mateix neguit que pot provocar en casa. Però el fet de tindre una sèrie de tasques també fa que tot fluya. Clar, tampoc, el que nosaltres tampoc volíem era passar-nos i enviar tanta feina com per a col·lapsar al xiquet o a la família. Però pot ser que al principi ens costarà una miqueta intentar controlar aquest afan d'enviar feina, però jo crec que finalment sí que s'ha aconseguit. I crec que la immensa majoria de les famílies estan contents amb la tasca que han fet els professors. Com a mínim, això és el que m'ha arribat. Que n'hi hagi algun descontent, això és inevitable, seguríssim.
Magda, però, i les no famílies sé. Dels alumnes de quart d'ESO o de segon de batxillerat, que són aquestes etapes, bueno, sí. No, potser més complicades, doncs com ha sigut la resposta d'aquestes famílies?
Oh, pues molt bona, la veritat. És a dir, els de segon debat, ole els alumnes de segon debat. La veritat, perquè han treballat el que no està escrit. La immensa majoria han treballat moltíssim. Alguns d'ells han treballat més online que quan estan en el centre. Jo no sé si és per el tema de la CL, que vulguis que no, és una pressió afegida.
Home, és un objectiu
molt fixat,
és
que,
no?
Hombre... La veritat és que sí, i tots els profes que donàvem segon debat també estaven preocupats per dir, ostres, què passarà amb la selectivitat, serà el mes de juny, serà el setembre, l'anul·laran... És aquesta incertesa que te causa una miqueta d'agobio. I els de quart, pues, bueno, més relaxats, també és veritat que són més jovenets i, per tant, ho han viscut també com una aventura, no amb l'estrès de segon debat, però la immensa majoria també han treballat molt. Jo també estic molt contenta, perquè casualment donen els dos cursos, segon debat i quart, i a mi m'hi han treballat. I crec que la immensa majoria de professors, la veritat és que també. O sigui, que bé.
I vosaltres, sí. Jordi, l'Antoni Vilanova, les famílies sí, també hi ha pogut bona resposta?
Sí. Les famílies això han fet una resposta que ningú els havia preparat ni ningú s'imaginava, és a dir, la situació era inèdita per tothom, quedar-se a casa tot el dia, el nucli familiar, doncs, havien de fer uns rols que han fet i que la majoria doncs, han participat molt bé amb les propostes que han anat arribant, vull dir, hi ha hagut molta col·laboració. Òbviament, 233 famílies, nosaltres tenim 326 alumnes a l'escola, però són 233 famílies, doncs hi ha opinions per tots els gustos, com deia la Magda, hi ha qui, allò, el llençol és curt o és massa gran, no? Però, bueno, aquestes són les opinions, totes són respectables, i òbviament nosaltres hem mirat això que us deia al principi, no? De fer aquest acompanyament, de fer aquest suport, de fer aquesta intervenció d'estar a prop dels nostres alumnes i donar-los activitats i propostes per fer, que són les que les famílies moltes han assumit i les han ajudat a fer, perquè, òbviament, estem parlant d'alumnes des de 3 a 12 anys i, per tant, el domini i l'autonomia en l'ús de dispositius, si no hi ha una col·laboració i una intervenció familiar, amb molts alumnes haguessin quedat despenjats, òbviament, doncs, per tant, les famílies han fet una aportació molt important a tot aquest procés, al costat dels seus fills, i en col·laboració amb l'escola i en comunicació, vull dir, amb això estem molt contents, d'aquest nivell del feedback que hem aconseguit, perquè, clar, la fluïdesa dels canals que tenim és bastant alta, sobretot com més anem baixant, perquè els alumnes grans doncs, ja tenen una relació més directa a ells i més individual, però els canals d'infantil i dels primers cursos de primària hi ha una dinàmica absolutament allò intensa.
Avui és el 6è, 7è dia de reobertura, no? de les escoles al juny. I us volíem preguntar una mica que, pues això, com veieu, no? El fet d'haver obert les escoles ara el mes de juny. No sé, Magda, si vols començar tu mateixa, a l'institut.
A veure, tinc diverses opinions, o com a mínim no tinc una opinió clara, per dir-lo d'una altra manera. A veure, primer de tot, jo crec que si la gent ha d'anar a treballar, i m'estic ficant ara, sobretot en ciutats grans, el que no pot ser és que els nens se queden solos a casa. d'acord? És a dir, he sentit a molts de professors queixar-se que s'ha convertit en una guarderia a l'institut, no professors del meu claustre, sinó en general, que s'ha convertit en una guarderia, que no tenien que obrir, i jo entre mi pense, si els pares treballen, el nen no se pot quedar solo a casa. I ara, en tot el que està passant, pues, si t'has de convertir en una guarderia, pues te converteix en una guarderia, perquè has de donar com a mínim este servei social, com si diguérem. Vale, estic segura que si algú professor m'escolta en aquests moments estarà pujant-se per les parets, però és una opinió meua i de molts altres professors. Això per una banda. Per una altra banda, me sembla correcte que s'hagi començat, evidentment, amb els de segon de batxillerat. Però jo l'haguera deixat aquí, amb els de segon debat, que són els que realment ho necessiten. Però el cacao este que van muntar, que si els d'etapa terminal, com per exemple els de cicles formatius de segon curs, o inclús els de quart, que per acompanyament emocional, si ho necessiten, patatín, patatón, això l'únic que ha servit és per a crear una miqueta de caos. Perquè ni les famílies entenien quin era el missatge, els nens tampoc i nosaltres menys. És a dir, per a què tenien que vindre algun xiquet de quart si no era per a donar classe? L'acompanyament emocional, que deia el conseller l'altre dia, se lo estem donant des del primer dia. És a dir, no cal, i més quan no lo pots ni besuquear, ni abraçar, ni res, que és potser el que el xiquet necessita, sinó que l'has de fer un acompanyament emocional a 2 metres de distància. Sí. Con lo qual, jo m'he quedat exclusivament amb els de segon debat, perquè pense que sí que ho necessiten. I també el que crec és que si se pot anar a l'institut a algo, acompanyar emocionalment, també se podria haver deixat que els nens de quart que tingueren alguna matèria pendent hagueren pogut fer l'examen de recuperació de forma presencial, perquè estem parlant de molts pocs nens i de molt poquetes matèries. I ja que és un curs, pues bueno, que és important perquè tenen graduat de l'ESO, en vez de fer exàmens o el que siga a nivell online, que causa pues bueno, conflictes a vegades, jo pense que no haurà passat absolutament res per deixar que els nens vingueren al centre exclusivament per a fer aquestes proves. No sé.
I en el cas de les escoles com la de Poboleda, Judit, vosaltres com veieu aquesta reobertura?
Nosaltres, aquest acolliment que hem fet, doncs ens hem cenyit a les instruccions que ens han arribat del departament i hem fet acollida per educació infantil d'aquells alumnes que els seus pares treballaven, que, per exemple, en el cas de Poboleda, jo cada dia tinc 5 nens i nenes d'infantil. Clar, comparteixo totalment el que diu la Magda, no? Que si els pares treballen, doncs, clar, els nens s'han de quedar en algun lloc, no es poden quedar sols a casa. Penso que igual com els metges han fet el seu paper i han hagut d'anar als hospitals, no? A curar tota aquesta gent malalta, penso que ara és el paper dels mestres, és a dir, doncs, si hem d'obrir escoles i hem d'ajudar a les famílies i fer comunitat, perquè penso que això es tracta de fer comunitat, doncs donem aquest servei, no?, que és com de guarderia, no?, dic entre cometes, però bé, doncs és el que ens toca fer ara, no?, i som un servei públic, doncs, i amb això, Magda, estic totalment d'acord amb tu. Sí. Per altra banda, m'agradaria fer un homenatge, no?, i un agraïment a tots els avis, perquè moltes famílies han dit, bueno, jo com que tinc els avis, els deixarem els avis, no?, i hem fet un gran esforç. Una vegada més, la gent gran i els avis són els qui salven aquesta situació de que els pares van a treballar, es queden amb els nens, no?, i just són els qui més han patit potser tota aquesta pandèmia, tota aquesta crisi del Covid. Vull dir que realment, des d'aquí, un agraïment a tots els avis i àvies, crec, del Priorat, i crec que el Jordi i la Magda estaran d'acord amb mi, no?, de fer aquest servei de guarderia i d'acompanyament, doncs, a tots els nens. I d'acolliment també a l'escola hem fet els alumnes de 6è, perquè sí que creiem que necessitaven un acompanyament. Clar, nosaltres, els alumnes de Poblet, de Molins i Prades, van a l'Institut de Cornudella. Uh-huh. Per ells el canvi d'etapa és un canvi molt important, perquè passar de l'escoleta petita del poble, no?, que sempre ha anat al mateix lloc, a haver d'agafar un transport escolar, haver d'anar a un centre molt més gran, amb molts alumnes que no coneixes, això per ells, el canvi d'etapa, és un moment important, no?, en la seva escolarització. I clar, havíem organitzat unes colònies a nivell de vincles emocionals que no hem pogut fer. Clar, aquest acompanyament als mestres ens sabia greu, no poder que aquests nens de 6è acabessin l'etapa, no?, i l'escolarització a l'escola, doncs, ben acabada. I llavors aquests dies hem intentat, doncs, això, doncs, animar-los, il·lusionar-los, que l'institut els anirà molt bé, no?, intentar tranquil·litzar una mica potser aquests neguits de cara a l'institut. I la resta de nivells, doncs bé, doncs alguna tutoria individual, algun dia concret han vingut Des que res, aquesta setmana que ve per despedir-se dels alumnes, dels mestres i de la resta de companys, una miqueta, doncs, algo més esporàdic, bàsicament. El que més ens preocupava és aquests alumnes de sisè, que és aquest canvi d'etapa, doncs, que s'ha de cuidar, la veritat.
I vosaltres, Jordi?
Doncs bé, això, en aquest context de represa de l'activitat ordinària de la gent, de tornar a la feina, de tornar als llocs de treball i de reprendre l'activitat econòmica, és evident que l'escola, que sempre és un servei públic, no només en aquests moments, sempre ho som, i vaja, penso que ho compartim en el claustre àmpliament nosaltres, havíem de fer aquest servei si era menester d'acollida, òbviament, i també d'acompanyament als alumnes. Vèiem que això calia fer-ho. El que passa és que, clar, és un moment complicat perquè és a final de curs, amb una perspectiva de que ja s'acaba, amb unes limitacions que potser s'haguessin pogut fer millor, és a dir, s'ha limitat de 3 a 6 anys l'acollida, quan a vegades potser s'hagués hagut de fer per famílies, per nissagues, i permetre que bueno, perquè no té massa sentit que algú que té un fill de 8 anys i un de 4 pugui deixar el de 4 i no el de 8. Llavors, a primària potser s'hagués hagut d'allargar l'acollida fins a nivells una mica més alts, si havíem de fer aquest servei d'acollida, si havia de ser útil per la societat, perquè restringit com està a una edat determinada, en els casos en què s'hi poguessin acollir, que és a dir, en aquells que calia compatibilitzar la presència dels dos progenitors o d'un progenitor en famílies monoparentals, a la feina, i era impossible la presència, o sigui, la custòdia. Pensem que en aquests casos es podia haver definit millor, segurament, perquè veiem que la resposta ha sigut molt poca gent ha fet ús d'aquest servei. Per tant, segur que si s'hagués dissenyat millor hi hagués hagut més demanda, perquè penso que demanda n'hi ha.
Però això ja us ha vingut dissenyat des de l'administració.
Sí, és a dir, els formats en què podíem intervenir eren bàsicament 4, un era aquest de l'acollida, l'altre era de l'acompanyament a les etapes, o sigui, els que feien final d'etapa, en aquest cas 6è, que aquest sí que en respost perquè era necessari fer aquest acompanyament, i la Magda ho deia, i la Judit també, ho han remarcat, no?, que tant a 6è com a 2è de batxillerat especialment, doncs cal, perquè és un canvi important, passen de l'escola, acaben l'etapa de l'escola primària, i comença la secundària, i aquest canvi d'institució és un canvi que cal acompanyar-lo, i que 6è es fa durant tot el curs, però aquest any, amb aquest anòmal curs que hem tingut, doncs no hem pogut fer com acostumem a fer-ho. I per tant, aquest, encara que fos molt a darrera hora i d'una forma limitada, calia, i la resposta és evident, és l'únic curs que hi ha hagut una presència massiva d'alumnes, perquè nosaltres hem obert una sessió cada setmana, perquè tampoc podem fer sessions diàries de lectives, no podem fer sessions d'ensenyament, només podem fer sessions de tutoria. I després permetia les directrius del departament fer una acollida també de grup en altres cursos, que nosaltres n'hem programat una per cada nivell, des de primer fins a 5è, i després contactes individuals amb les famílies, que donat que ha estat un curs anòmal, hem pensat nosaltres que calia fer una roda a totes les famílies i tots els tutors de l'escola, bé presencialment o bé telemàticament, atendran els alumnes i la família en aquests darrers dies. I bueno, és el que estem fent.
Perdoneu, a mi m'agradaria afegir que potser el que hem trobat a faltar, no, amb escoles més petites, com per exemple és el cas de la nostra ZER, són unes instruccions concretes d'escola rural. Yeah. Perquè, clar, nosaltres ens hem de cenyir els criteris, no, únics del departament, que normalment estan fets, no, i dissenyats per escoles, doncs, de 400, 500 alumnes, no, dos línies, centres grans, no, i sempre hi ha l'excepció de l'escola rural que, no, va tot agafat com amb pinces. Penso que potser sí que el Departament d'Educació hauria d'haver tingut una miqueta de mirada cap a l'escola rural i fer unes instruccions més específiques, perquè, clar, nosaltres les ràtios que tenim, els espais... Ah. Per exemple, en el meu cas mateix, a Poboleda, jo em trobo que si segueixo completament la normativa tal com diu, no puc sortir al pati, perquè els alumnes no poden tenir accés a l'espai del carrer, com si fos l'espai lliure. I a Poboleda no tenim escola pròpia. No sé, bueno, potser molta gent no ho saben, no? Però nosaltres estem ubicats a dins de l'Ajuntament. I el nostre pati és la plaça de l'Ajuntament. Llavors, clar, allà dins també hi ha la farmàcia. Cada vegada que sortim al pati, si hi ha gent que va a la farmàcia, representa que això pot ser un contacte pels alumnes. Llavors, clar, hi ha situacions, no? Potser és molt concret, però és una realitat, és un centre del departament. Sí, per tant, s'haurien de fer com excepcions, no? O uns criteris, suposo que Montse, tu a la teva escola també t'hi has trobat, no? Amb situacions més adaptades al que és escoles rurals, perquè som escoles amb una altra complexitat i amb una altra realitat i també s'hauria de tenir en compte.
Sí, sí, totalment d'acord. Compartim. Les instruccions normalment, malauradament, són per a escoles estàndard, no? De dues línies de més o menys nens, no? I a vegades, en molts casos, la nostra realitat d'escoles molt petites, doncs, bueno, costa una mica encabir-hi i entendre les instruccions. Però, bueno, aquí estem.
Exacte. Vull dir, sempre ens arromanguem i amb el que tenim, doncs, tirem endavant, no? I perquè és això, la il·lusió i les ganes hi són. Però sí que és veritat que potser aquesta mirada cap a l'escola rural doncs encara falta, no? Falta una mica.
Ens hem estat passant de temps perquè, clar, amb tres persones i a més un tema que està tan candent, doncs és normal. Però el Jordi ens diu que podem fer una miqueta més. Jo volia acabar amb una pregunta, que és de cara al curs que ve, de cara al setembre. Teniu ja algunes directrius usant... Perquè, clar, jo penso que des del departament, quan hi va haver el confinament, que tot va ser una mica nou per tothom, s'entén una mica que potser no hi hagués unes directrius clares, però ara penso que hi haurien de començar a pensar una mica més de com es pot plantejar el setembre i almenys orientar més els centres. A veure, com ho teniu ara, això? Us han donat instruccions? No us han donat instruccions?
Sí, a veure tenim un algo, tenim un algo.
Bueno.
Sí, sí, és a dir, tenim com a mínim, a veure, jo personalment no me queixe en absoluto, com a mínim de la informació que ens està donant el director de Serveis Territorials de Tarragona, perquè la veritat és que el general Segarra ens informa puntualment de tot. El que passa és que moltes vegades, quan acaba de dir alguna cosa, pues igual resulta que apareix una altra persona relacionada amb el món de l'ensenyament per la tele, per la ràdio, i diu totalment el contrari. O diu una altra cosa que no és exactament el que ens havia dit. Entonces, això sí que pense jo que és el que ha enfadat bastant a molts de professors i, evidentment, a molts de directors, perquè, clar, ell està donant la cara, però nosaltres estem donant la cara també davant dels nostres claustres i davant dels pares. Entonces, clar, que primer dir blanc i després dir gris i després, bueno, pot ser que siga negre, clar, això no agrada a ningú, sí, ¿vale? Sí. Però, bueno, tens raó que jo disculpo totalment totes les incongruències que pogueren haver al principi perquè, és a dir, és una situació superdifícil de gestionar, ¿vale? Cada setembre diuen que volen tornar amb la màxima normalitat possible. És a dir, la idea seria que els nens estigueren tots a classe i que foren classes presencials. Bueno, això és la informació d'avui. Veurem la setmana que ve, però avui és esta. No, quin és problema que... tenim? Bueno, nosaltres tenim un gran problema d'espai, perquè si els nens volen tornar, o sigui, si, mentira, si el departament vol que els nens tornen, però a la mateixa vegada t'estan dient que no poden ser més de X nens, siguen 15 o siguen 18, jo no tinc un altre institut al costat per a poder desdoblar les classes. Entonces, ara la meua preocupació és Què farem amb tant de nen i com podrem crear nous espais que se podem inventar per a donar cabida a tota la quantitat de nens que tenim a l'institut. Aquesta és la meva preocupació.
Ja, però ara, tu, per exemple, trobes lògic que s'obrin discoteques, que la gent es trobin al bar, que els xiquets es trobin jugant a la plaça o en el parc, i després a l'escola hagin d'estar a 2 metres de distància?
No, No, però
no sé,
tampoc vaig
jo
trobar
m'ho plantejo,
lògic.
Eh? No,
Ja. Són incongruències. La veritat és que sí. És a dir, una cosa és que estiguera superdemostrat que els nens són supermega contagiosos i que ells siguen els que porten el virus i que per aquesta raó no puguen juntar-se més de 15 nens dintre d'una aula. O imagina't que forem els professors els portadors del virus. Sí. No ho sé, la veritat és que jo sempre i quan el departament siga les consignes que dona Salut, perfecte. Però el que no m'agradaria és que s'inventaren coses o normatives disparatades. És a dir, bueno, m'agradaria tindre les coses evidentment clares ja per a poder planificar-lo tot, però, vamos, lo veig molt, molt, molt difícil. Però, bueno, nosaltres intentarem ja anar pensant, pues, bueno, diverses solucions o tindre plan A i plan B per si de cas. No ho sé, és una situació, pues eso, difícil i complicada, però, clar, avui estic donant-li voltes al tema espai, perquè no tenim tant d'espai. Bueno, ja veurem.
I tu, Jordi, com ho veus?
Bé, això amb més dubtes que certeses, però és el que toca, és congruent amb la realitat que tenim. És a dir, cada dia hi ha informacions diferents. Avui hi havia la presentació d'un estudi a Sant Joan de Déu sobre els nens i els contagis i aquests factors, però aquesta informació d'avui, la setmana que ve la poden modificar, és una mica... Estem en aquesta situació d'això, de que les coses no se sap ben bé, la certesa al 100% ningú la té i, per tant, les coses es van modificant. El que és evident és que si anem cap a un funcionament de tota la societat ordinari, diguem-ne, de producció, perquè la gent necessitem treballar, necessitem ingressar i, per tant, necessitem remuntar no només la crisi sanitària, sinó sobretot la crisi social i econòmica, doncs el país ha de funcionar i les escoles, òbviament, han de funcionar de la manera més aproximada possible al que és la normalitat ordinària. Per tant, haurem d'obrir, esperem fer-ho amb les millors condicions. Nosaltres també, l'espai, doncs això, sortosament tenim un edifici centenari, tenim aules que podem reconvertir, espais que podem intentar donar respostes. Estem elaborant ja aquesta planificació d'espais en funció d'unes ràtios que en principi també són aquests 4 metres famosos. Avui ja no semblava que haguessin de ser 4, potser podien ser menys, per tant això pot ser que es modifiqui aquestes ràtios de 13, de 15, de 10, esclar. Ara, avui em sembla que es preveia l'obertura de les escoles Bressol amb 10 alumnes, de 5 a 10, i en canvi tenim P3, que és una etapa posterior, amb 8. És allò, incongruències d'aquestes que s'hauran d'anar corregint. No? I que això ens donarà un dibuix, acabarà fent un paisatge que en aquests moments el podem anar allò preveient o imaginant, però no el tenim exacte. Però bé, no, farem tot el que calgui perquè al setembre es pugui funcionar i
el
es pugui funcionar
Marta,
bé.
El que ha dit la Marta, no?, d'un plan A, un plan B i potser
sí.
Un plan C.
Sí, és allò.
Un plan C.
Més, sí, perquè hem de tenir això, un ventall d'opcions i de respostes que bueno, però que siguin útils i que siguin això de servei a tothom, no?
I al final també el virus, no?, serà una mica també el que ens ajudarà a anar cap al plan A, plan B o plan C, no? Perquè si
exacte.
Realment al setembre
sí,
hi ha un
sí.
rebrot important,
sí.
Esperem que no, o esperem que sigui controlat, però si hi fos, doncs, clar, la resposta haurà de ser totalment adaptada a la realitat
sí.
que estarem.
I l'afrontarem sí. amb l'experiència que hem adquirit.
Exacte, això
òbviament,
sí.
Clar, la vida és aprendre sempre,
sí, sí,
i aquest, com a institucions educatives, aquest període ens ha servit d'aprenentatge molt potent,
sí.
I com a societat penso que també. Per tant, hi donarem una resposta que serà diferent al que vam donar el 13 de març de 2020. Ja serà el 14 de setembre, i per tant la podrem intentar encertar-la més.
Judit, tindrem sort amb instruccions per a escoles rurals de cara al setembre o no?
No ho sé. Jo potser demanem massa. Jo el que crec és que haurem de ser molt creatius. No? La creativitat ara jugarà un paper molt important a poder reinventar-nos, a saber improvisar, no? Perquè fins ara tot ho teníem molt controlat, no? I estàvem dins la nostra zona de confort i doncs, aquesta situació provoca doncs, que hagis d'estar reinventar-te, no? Reinventant-te contínuament. Per tant, doncs, bé, haurem de sobre la marxa anar decidint a veure com anirà. Sí que és veritat que ja tenim una petita experiència, no?, d'aquests últims 2 mesos, que bueno, ja no és com un 12 de març que jugues sense cap carta, sinó que ara ja has vist alguna carta i doncs, ja serà més fàcil, espero jo, que sigui organitzar-nos. Jo, compartint amb la Magda, també agrair al director de Serveis Territorials, no?, la bona disposició que ha tingut a transmetre calma, a intentar comunicar tot el que sabia, tot i que sí que és cert que les incongruències han sigut moltes. Però bé, almenys des d'aquí a Tarragona s'ha intentat doncs, informar, respondre preguntes. Vull dir, sí. Jo crec que el sí. departament a nivell d'aquí a Tarragona doncs, hem d'estar agraïts i hem fet les coses el sí. millor que ens ha
pogut. Jo també ho comparteixo. Sí. Els nivells de més proximitat, tant l'inspecció educativa com la direcció de serveis territorials, han estat properes, han estat recolzant-nos, vull dir, han facilitat molt la feina, així com les directrius de més amunt, diguem-ne, les més generals, a vegades eren menys clares i més complexes d'entendre, no diguem ja dels governs, perquè això de les fases i contrafases és un festival, però a nivell d'autoritats educatives, les properes, els primers nivells sí. han estat allò, han donat la resposta i han estat al nostre costat, tant el director...
Exacte, i a més han donat la cara... Sí. Sí.
I la feina que han fet també. Al costat dels ajuntaments, han treballat de manera molt estreta i això, moltes mesures d'acompanyament de famílies, des de les beques menjador... els materials, això s'ha procurat que es tirés endavant i s'ha procurat des del territori, i això s'ha de reconèixer.
Molt bé, nosaltres ja hem de deixar aquí perquè venen altres programes al darrere, no ens podem allargar més. Us volem donar les gràcies per haver acceptat la nostra invitació i donar-nos la vostra opinió i explicar-nos una mica com ha anat tot el tema de l'educació dins aquest confinament que hem patit i això, i la nova obertura de l'escola. Esperem que el mes de setembre no sigui massa caòtic i ho pugueu tirar tot endavant.
Esperem.
Nosaltres també. Ens agradaria molt. Però en tot I cas, tant. Ho tirarem endavant.
Molt bé.
I sigui tant, com això sigui. Seguro.
Doncs bé, nosaltres acabem aquí el programa L'Art d'Educar. Ens acomiadem de la temporada, que aquest any ha sigut molt curta, perquè ens hem trobat també confinats i no hem pogut fer el programa, però almenys hem aprofitat no, aquest per poder-nos acomiadar fins la propera temporada, que esperem retrobar-nos una altra vegada amb tots els oients. Ara us deixem amb el programa El Planeta i recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 8 del vespre i que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés. Us desitgem un bon cap de setmana i un bon estiu.
Gràcies.